ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Todo sobre la Visoriano que salta con la diestra ante Capi. Capi, 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 Capi. L'X-Buyer Team se planta en la final del Civitas Metropolitano.
Això que sentim, això que sentim ara, si assisteu a la Primera Pedra, no és que estiguem fent un partit de futbol, això que sentim és la narració d'una jugada que va significar el pas a la final de l'última Kings League amb la veu d'Albert Bermúdez, company nostre de RAC 105. Molt bon dia, Albert.
Que estava ja trinxada, no sé si t'hi has fixat, però ja la veu no arribava. Ja,
home, és que déu-n'hi-do, no? Són moltes hores les que fas seguides.
Sí, són 6 hores de directe i 6 partits un rere l'altre. Però aquell dia era ja el primer i no, ja vaig arribar amb la veu finiquitada, diguéssim.
Escolta'm, aquest cap de setmana ha tornat,
sí,
la Kings, per tant, ara ja estem al segon cap de setmana, no?
Exacte. Seria.
I la Queens també, és un nou concepte de futbol, però explica'ns, per si hi ha algú que en aquest moment, a aquestes hores del matí, estigui una mica despistat, i boomers com jo...
Diguéssim que el Piqué i l'Ibai... van decidir doncs, que el futbol actual potser no els agradava suficient i que potser era massa avorrit, diguéssim, i van buscar la manera de convertir-lo una mica entre una mena de joc, o sigui, en què el futbol era la base, però que hi entren doncs, cartes en què, per exemple, pots aconseguir que el teu gol valgui doble o pot donar-te un penal, doncs això, com si fos una mica joc de cartes, una mica que per exemple, poguessis escoltar sempre els entrenadors, poguessis escoltar sempre els àrbitres, de fer-lo una mica diferent del futbol normal i d'intentar canviar una mica el futbol 11, diguéssim, de primera divisió i també fer-lo gratis, que també és una de les diferències.
Clar, perquè això està obert i això és el que fa que, per exemple, hi hagi tantíssima gent que t'hagi vist, que et segueixi, no a tu,
sí,
també a la Kings en general,
vull
però evidentment... un acumulat de 7 milions de persones es poden arribar a veure, no?
Sí, així va ser. De fet, sobretot el març, que va ser quan es va acabar la primera lliga, diguéssim, allò va ser bastant bèstia, en el sentit que com que era també la novetat, hi havia molta gent que també entrava per curiosejar, per fixar-s'hi a veure què coi és això nou... I la veritat és que va ser una bestiesa la de gent que ens arribava a mirar, i va un dia que va venir el Ronaldinho i arribàvem a tenir doncs, això, 2 milions de persones mirant-nos al mateix moment. Era una bogeria. Ara la cosa s'ha regularitzat una mica, que és el que ja m'esperava també, de ens veu menys gent perquè ja no hi ha tanta novetat, i ara ens veu ja, diguéssim, la bombolla de la gent que s'ha quedat.
Clar, però tot i així, menys gent és molta gent.
Segueixen molta gent.
I de fet, tu dius que comencen ja a reconèixer-te pel carrer, no?
És bèstia,
és
bèstia. L'altre
dia amb Bicing també et deia un... Què fas amb Bicing, tu, que ets de la Kings League, no?
Sí, bueno, al final, coi, doncs el Bicing em funciona bastant bé.
Com a tothom.
S'ha de reconèixer les coses. I sí, no, més que reconèixer-me, és que és veritat que a vegades, quan passes pel costat, per exemple, d'una escola, que pleguen i tot plegat, estan una mica més ficats en el tema, i tot el que són gent de 12 anys fins a 20, et diria que 3 de cada 5 en reconeixen.
Clar, perquè ets plenament conscient d'aquest salt generacional que hi ha hagut, és a dir, el futbol aquest el segueixen els més petits, els més joves.
Clar, en gran majoria, que no vull dir, una persona de 40 anys pot seguir-la perfectament, al final és un esdeveniment gratuït que es mira per internet i ja està. I al final ara hi ha Twitch, que és com una plataforma que podria ser perfectament una televisió en què pots triar el canal que et vingui de gust, i fins i tot doncs, tu pots emetre en el teu propi canal, t'obres twitch.tv/noemipolls i podries estar cada dia doncs, retransmetent la teva vida, si et ve de gust.
És un altre tipus de consum d'audiovisual, de tot. Tu vas estar escollit entre 1.200 possibles locutors que podien narrar els partits. Déu-n'hi-do, també.
I es van quedar amb el pallasso.
Home, té mèrit, ser pallasso no és qualsevol cosa.
De fet, m'ho van dir en el sentit que imaginem que tothom sabrà narrar un gol o que tothom sabrà narrar una jugada èpica, però de fet a les proves ens van posar un partit que eren 30 minuts d'absoluta basòfia, diguéssim, d'un partit de futbol totalment infumable, amateur, quedaven 0-0, no passava absolutament res, i jo em vaig posar a fer el burro. I per tant ja em van dir que buscàvem algú també que sapigués rescatar un moment dolent i que sapigués posar emoció a coses que potser a vegades no entenen, perquè al final el futbol A vegades hi ha equips que surten a defensar i passen menys coses. Però això, i suposo que buscaven també un perfil una mica més personatge.
Clar, i a més tu, a part d'això, com que també estàs a RAC 105, també t'hem anat seguint amb tota la teva capacitat d'imitar personatges. En aquí també ho barreges, a la Kings League?
Vam començar intentant-ho, però jo crec que no funciona del tot. Jo crec que no és el que tocava i també m'alegro perquè al final vaig passar de ser el que només sap imitar, diguéssim, i que només em buscaven o només em trucaven quan buscaven imitadors, i ara és com no, és que aquest noi també sap presentar-te un acte, també sap és com que m'ha tret una mica l'etiqueta de només sap fer això.
No, i a més és que van canviant les normes constantment en aquest sistema de joc i has d'estar, no sé si requereix una certa agilitat, et costa, és difícil acabar-te adaptant a totes les normes que
quan
estan
ja hi
improvisant?
Ets de ple. O sigui, si ara mateix això, per exemple, ha passat amb els àrbitres. Van canviar un parell d'àrbitres i els nous, com que s'havien d'adaptar a tantes normes diferents, al principi els costava. Però un cop entres a la roda, normalment hi ha un, dos canvis per setmana, que tampoc és tan greu. I, per tant, que un dia diguis, doncs, els últims dos minuts el gol valdrà doble. Doncs, cap problema. Si arriben empat als últims dos minuts, serà gol d'or, i el que marqui guanya. Això no és... No em resulta tan... tan greu, en el sentit de... tu ja estàs ficat, diguéssim, a la roda, i quan entres a la roda que et posin un canvi no és problema. Però sí que és veritat que si una persona entra nova es trobarà amb una certa... Clar, és com començar a mirar el cor de la ciutat des de la meitat. Et costarà saber qui és qui, primer. Però te n'adonaràs perfectament que no hi ha cap problema.
Perquè aquesta nova Kings League tindrà moltes novetats, té ja moltes novetats... Han canviat moltes coses respecte a l'última temporada?
Aquesta nova temporada hi ha un format que és més copa, és a dir, en comptes de fer una lliga són 12 equips, que cadascun doncs, el porta doncs, un personatge famós, en molts casos pels joves, és a dir, per exemple, aquest del X-Buyer és un youtuber que fa coses de futbol i que són dos nanos que juguen una mica el paper de macarres i són molt entretinguts, però també, per exemple, hi ha l'Iker Casillas, hi ha el Kun Agüero, que tenen un equip cadascú. Abans era una lliga de 12 i ara són dos grups de 6 i llavors fan quarts de final, semifinals i final. Adonar-te d'aquest canvi tampoc és tan greu. És a dir, no
suposa un canvi en l'estructura, tampoc.
Aquest any també ha entrat doncs, que si el minut 38 arriben amb empat, els últims dos minuts, que són 40 minuts, són dues parts de 20, els últims dos minuts, qui marca guanya. I punt. I si tens la sort de ser tu, doncs victòria per tu. Si no... perds. Una mica com, clar, com quan pitaven al final al col·le, allò que sí. Qui marca guanya que no tenim més temps. Doncs una mica similar.
Escolta'm, a més et podem seguir a RAC 105.
Sí.
Quan et seguim a RAC 105?
Doncs al Matina Codina, allà hi som, tots els matins que podem.
Clar que sí, doncs allà estarem seguint-te tant per la Kings League, la Queens League també.
Sí, home, i tant.
Les noies també, déu-n'hi-do,
I tela, tela.
Sí, oi?
I tela, i de veritat que tinc la sensació que s'està fent molt bona feina pel que fa al futbol femení. I això
segur.
És una cosa que m'alegra moltíssim.
Sí, perquè es va apostar ja molt aviat, en un moment en què potser tampoc no era tan normal que s'apostés pel joc de les noies.
La Queens League és l'esdeveniment de futbol femení més vist de la història dels esdeveniments d'esport femení. Mm-hmm. És l'esdeveniment d'esport femení més vist de la història.
I se t'omple la boca, perquè jo sé que tu amb això apostes molt.
A mi això m'agrada molt, de veritat, i tinc la sensació que en aquest sentit s'està fent molt bona feina. I evidentment sempre hi ha un cert desconeixement a vegades des de fora de què fan aquests, i de veritat que us ho diu una persona de 31 anys, vull dir que tampoc és que vingui a ser jo el més jove de la classe, crec que en aquest sentit s'està fent molt bona feina i me n'alegro molt i estic bastant orgullós d'això.
Sí, ho has d'estar perquè a més vol dir que les noves generacions, perquè abans ho dèiem, són les noves generacions les que sobretot estan seguint aquestes competicions, doncs ja creixeran d'una altra manera amb uns altres referents.
Jo ho segueixo creient que d'aquí a... És a dir, al final si el futbol femení ara mateix no té el nivell que molts esperen i que desitgen, és perquè encara no hi ha... O sigui, si 9 de cada 10 nens s'apunten a futbol, però ho fan 2 de cada 10 nenes, doncs és normal. I si cada cop es van apuntant més nenes a jugar a futbol, cada cop creixerà més el nivell del futbol, i jo crec que d'aquí 20 anys vibrarem igual amb una competició amb l'altra, i no serà una competició de segona com moltes vegades ens volen fer veure.
Doncs m'agrada molt sentir-ho en boca teva, Albert, espero que sí, i espero que estiguem aquí també per poder-ho explicar, no? I
esperem.
Esperem que sí, i et seguirem també per RAC 105. Moltíssimes gràcies, Albert.
Que vagi molt bé, merci. Well, it's time.
it with your hips. So I moved up to your lips to take a chance. Ask for a dance, 'cause you're the cutest thing on this side of the world.
Hem començat el curs i ara és moment també de preparar totes aquelles activitats extraescolars que molts pares volem pels nostres fills. En volem parlar amb l'Avi Sisquella, que l'Avi Sisquella és psicòloga infantil. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia, Noé.
I a vegades és que no només són els nens, nosaltres mateixos ens sobrecarreguem. I comencem al setembre com si fossin tots els propòsits del món que s'haguessin de complir, els fem complir també els fills i, home, potser no,
no cal... No cal saturar.
Comencem cansats ja, no?
Comencem cansats i cansant els altres també.
Sí,
perquè
exacte.
Hi ha nens que jo, que tinc les agendes o els horaris de molts nens, el dilluns després de música ve tu, el dimarts té hockey i després té classe particular de francès, després el dimecres torna a tenir futbol, el dijous té hockey, divendres té partit i dissabte fa natació. Perdona? I quan respir? Sí, sí. Quan juga? Quan s'avorreix? Que jo no sóc d'aquelles que el nen s'ha d'aprendre a avorrir. No, el nen s'ha d'aprendre a no avorrir. No, el nen s'ha d'aprendre a avorrir, però això és un altre tema. Aleshores, el tema extraescolar hem d'anar en compte. Perquè és que els hi peta l'agenda i després volem que treguin bones notes i després volem que somriguin i després volem que es dutxin sols, però si no hi ha temps, pares, per tanta cosa. Saps? Hem d'anar amb compte.
I per tant, com ho fem? És a dir, fem una tria, ho parlem amb els nens, com ens organitzem? No fem cap extraescolar?
No,
tampoc. Això seria l'altre extrem.
Exacte. Jo sempre soc partidària, no sé que hi hagi una justificació mèdica d'un esport s'ha de fer. Mèdica o psicològica o psiquiàtrica. Un esport s'ha de fer. Vale? Això no vol dir que tots els nens del món mundial hagin de fer un esport d'equip, amb tots els meus respectes cap als esports d'equip. Però hi ha perfils de nen que dins d'un equip no s'ho passen bé, ni l'equip ni ells. Per tant, un esport, més igual que no sigui d'equip. Els nens que no volen fer cap esport, aquí llanço una recomanació, natació. Per què? Perquè si l'apuntes a tennis, es posarà darrere i no farà res, perquè no vol fer esport. Natació, o nedes, o t'ofegues. Per tant, natació. I així el nen almenys l'obliguem a fer alguna cosa. Vale? Encara que sàpiga nedar. No, natació no és per aprendre a nedar, és per fer esport. Sí? Mm-hmm. Aleshores, per tant, o un esport d'equip, o un esport, però un esport sí. I després alguna cosa que triï ell. Aquesta meva, per exemple, és una cosa que tria la Gina i una cosa que triem nosaltres. Ella n'ha triat 3 aquest any, això és una altra cosa. Però, sí, fa P5.
Clar.
Fa I5, ara ja es diu I5. Vale? Aleshores, ella fa molts extraescolars, però perquè no té feina a casa i perquè per estar amb la cangur, però jo estic fent extraescolars.
Uh-huh.
Però ella ha triat i jo sempre trio natació. I ella fa les seves, però sempre ha de triar una cosa als pares i una cosa a nen o a nena.
Uh-huh. I per tant, si són més petits, podem tenir la llicència de que facin més activitats, però depèn del grau de responsabilitat que ja tinguin fora de l'escola, per la mateixa escola, doncs potser no sobrecarreguem tant.
Sí, fins i tot ells que diuen, no, jo vull fer-ne dues. No cal fer anglès, xinès. Nosaltres tenim una nena a l'UDUM que fa extraescolar cada dia de la setmana i va a l'escola xinesa el dissabte. Ostres, tu, penya. I diumenge al matí també, saps? I aquesta nena el seu cap de setmana, perquè els pares ve que reivindiquem el nostre cap de setmana, que si el cap ens fan a treballar el dissabte, muntem un pollo i la nena a l'escola xinesa dissabte i diumenge. Ostres, saps? Per tant,
hem de fer una mica de revisió.
Hem de fer una revisió, sí.
I si no funcionen, no passa res per deixar-les? Compte, no?
Compte, perquè no passa res per deixar-les, però aleshores el nen aprèn que no passa res per deixar les coses. Aleshores s'acaba el trimestre. Jo sempre recomano als pares que paguem les extraescolars per trimestres, no per cursos. Aleshores, acabem el trimestre
i revisem.
Ja no, i revisem i ja no tornem a apuntar. I sempre tenint en compte quin és el motiu per qual el deixem. No, és que em canso, benvingut al món, saps? Però si és que no m'agrada, és que m'ho passo malament amb l'equip, bueno, doncs parlem amb l'extraescolar, amb els coordinadors, i si no, doncs el traiem. Però sempre que acabi el trimestre. Potser ha d'anar-hi alguna classe plorant, que no vol anar-hi, enfadada, la vida, saps? També venim a vegades a la feina enfadats i que no volem anar-hi i hem d'anar. De vegades jo també és aprenentatge, fer anar el nen a un extraescolar sense ganes.
És aprendre responsabilitats també i a tirar endavant amb el que hi ha.
I té una responsabilitat amb l'equip, per exemple. No, és que no puc anar al partit. Bueno, o aquells nens, i aquí sí que ja aprofito, no vaig al partit perquè tinc examen. Pues haver-te organitzat. Vull dir, ens hem d'organitzar, perquè si deixes de fer coses perquè no t'has organitzat, mai aprendes a organitzar-te. Per tant, no, tu vas a l'equip perquè hi ha 16 persones que t'estan esperant i haver-te organitzat, pilles en aquest examen potser, però així aprendràs que t'has d'organitzar millor. Però sí que hem de... Bueno, les escolars no només és un tema d'esport o de música, sinó que hi ha un aprenentatge darrere que hem de tenir en compte.
No sabeu, si voleu seguir a l'Avi Sisquella, la podeu trobar a Instagram, @ludumpp. Avi, com sempre, moltíssimes gràcies.
Vinga, que vagi molt bé, Noé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Ja ho vam dir la setmana passada, teníem nova sintonia per l'òpera. Marc Balcells, molt bon dia.
Molt bon dia.
I vam dir que parlaríem, escolta'm, de coses que han passat a la història de l'òpera, que s'han convertit en anècdotes, però anècdotes que tenen el seu pes.
Home, jo sóc incapaç de començar amb una anecdoteta de... comencem forts. I comencem amb una òpera, que és aquesta, ja ho vaig dir, que està sonant aquí, que és La força del destino de Verdi. I és que avui parlarem del final de Leonard Warren, quan cantant aquesta òpera al Met, va dir això. Morir renda cosa. I al cap de pocs minuts es moria a l'escena.
Que fort, eh?
Com et quedes?
Doncs em quedo gelada.
Morta. No, això seria fer molt negre.
Això li va passar a ell.
I no cal.
Clar, perquè va caure fulminat i tu dius que va caure de cop.
Sí. I avui, a més, fem una primera vegada a la història de la secció d'òpera La primera pedra, que és que us anirem caminant per tota aquesta escena i com va anar passant la cosa. El que escoltarem és una gravació d'un altre dia amb ell. Tot el que sona ho canta el Leonard Warren, que va ser dit un dels barítons més famosos de la història d'aquest teatre i de l'òpera nord-americana. Okay? Per tant, corda de baríton. I el que estava passant era precisament això, no? Forza del Destino, òpera de Verdi, basada en l'original de Zorrilla, de Don Álvaro, La Fuerza del Destino, que hem estudiat tots a literatura, que, sobretot, el que ve a passar és que són soprano i tenor que estan enamorats i llavors, doncs, ai, què fem? Ens escapem, això passa al primer acte, i llavors els atrapa el pare i ell diu, no, diu el tenor, el Don Álvaro, diu, escolta, no facis res, jo ja tiro la pistola, i al tirar-la, pam, es dispara i mata el pare, i el pare, al morir, el maleeix. I llavors, doncs, aquí ja, a partir del que queda els tres actes de l'òpera, això és Cala Quica i un culebrón de que realment el destino els anirà sempre en contra. El Leonard Warren, el baríton, canta el personatge del Don Carlo, el germà d'ella, que ha jurat venjança. I ara el coneixerem en un moment, que no és el moment que ell morirà en escena, sinó que es presenta com a personatge fals. Escolteu-lo.
Son perre da son rico d'onore, bacelliere mi fes a la banca.
Simpàtic, no?
Encara perquè... Liga. És una escena, el segon acte, que passa a Hornachuelos, en una taverna. Ell diu, son pereda, son rico d'honore, i em va fer batxiller a Salamanca. Llavors, ell va amb aquesta falsa identitat perseguint a la germana perquè la vol matar. Perquè la culpa d'aquesta mort del pare. Que ningú considera accidental, tothom considera que l'altre el va matar, però bueno, sigui com sigui. I això és el que passa al segon acte, quan coneixem aquest nano. I ara anirem al tercer acte, que és on va passar la mort, no fictícia, sinó real, en escena del Leonard Warren. Mireu, primer de tot hi ha un duet entre el Don Álvaro i el Don Carlo, el baríton, el Leonard Warren, però aquí encara no saben que un és l'altre, és a dir, aquí ningú coneix quina és l'autèntica personalitat de l'altre. Escoltem-lo. Aquest que sona és un altre gran tenor americà, en Richard Tucker. Clar, penseu que abans també les cases d'òpera es nodrien molt dels grans noms locals, entre altres coses, per evitar desplaçaments transatlàntics. Llavors, què és el que passa, no? Aquí està cantant el Leonard Warren, aquí hem passat el tercer acte, estem a Velletri, a Itàlia, a una batalla. Tots dos són militars, i el Carlo acaba de salvar l'Alvaro, però, de nou, recordant-vos a tots vosaltres que ni un ni l'altre saben qui és l'altre, no? I aquí aquest home, el tenor, li diu, escolta, mira, si em moro, guarda tu aquesta petita... Com es diu això, aquests collarets que portes amb una foto a dintre?
Ah, no sé com es diuen, bueno, però si ja ens ho imaginem, aquests que salten...
Guarda aquest penjoll. Sí. Perfecte. I llavors, ell ja comença a sospitar alguna cosa perquè l'altre, el tenor, ha anat dient quatre coses que l'indiquen que podria ser aquest home que està intentant matar. I llavors, ara hi haurà aquesta ària que cantarà el tenor, que és una ariassa absolutament meravellosa, que es diu Urna Fatale. Per Urna Fatale es refereix
aquest
penjoll, perquè el tenor li dic que no l'obri en cap cas, que el guardi, però que no l'obri mai. I llavors ella està dient, hòstia, potser l'obro i potser segur trobo la prova definitiva. No sap què fer. Escoltem-lo dubtant. I ara vindrà aquest tros que hem sentit quan acabi ella aquesta ària. Vindrà un petit recitatiu abans de les últimes cabaletes que va escriure Verdi, que és aquell que deia morir tremenda cosa. És a dir, si ara estiguéssim a la nit del 4 de març del 1960 com a públic tots, ara aquí al pobre Leonard Warren li queda qüestió de minut.
I ningú podia intuir res, eh?
No, clar, perquè això va ser una hemorràgia cerebral, com ara us explicarem, no? I llavors ara vindria a dir allò del morir tremenda cosa, i llavors ha d'entrar un personatge que és el metge. Aquí acaba de dir, bona notícia, s'ha salvat. El baríton ja sap que és el Don Carlo, i ara, el Don Alvaro, i ara el pot anar a matar. Però quan va entrar el metge, ell ja va caure desplomat al terra. I llavors hi ha aquest moment que, clar, el director d'orquestra no sap què fer, si seguir, si no seguir, i llavors ja van dir, baixin el taló, i llavors ja van veure que havia tingut una hemorràgia cerebral i que el pobre Leonard Warren havia mort en escena, sense poder acabar aquest fragment. Per cert, una nit que la crítica va dir que estaven en una veu fantàstica i esplèndida i meravellosa. I aquí va començar aquesta llegenda. Jo no ho he pogut comprovar en hemeroteca, s'havia dit que portava peces de color groc, i el que sí que us puc dir és que diu la llegenda, que moltes vegades el Pavarotti s'ha negat precisament per això a cantar aquesta òpera.
Sí. El Pavarotti, suposo que d'altres, potser.
Bueno, segurament, però sobretot, bàsicament, això es lliga al Pavarotti, que es veu que era molt supersticiós i que diu que no volia cantar.
Esclar, el
que
passa, el color groc també va de la mà.
Clar, això ja no ajuda. El que passa és que nosaltres aquí a la primera pedra, com que som absolutament meravellosos, permetrem a tots vosaltres que l'escena acabi, perquè ho hem recuperat, d'una altra gravació en directe del Leonard Warren, i el que podrem fer és veure com ell s'alegra tantíssim de que estigui viu. Perquè el fet de que estigui viu el Don Alvaro vol dir que el podrà matar ell.
Doncs mira, fantàstic. M'ha semblat una anècdota que jo crec que...
Que èpic tot, no?
Sí. A més, segur que va marcar un abans i un després en el món de l'òpera.
Ara ho hauria de fer una broma així tonteta, però bueno, no la farem perquè, escolta, la situació és prou trista. Acabem amb el pobre Leonard Warren, que aquí sí que aquell dia sí que va poder acabar.
Ens agradarà recuperar-lo.
Molt bé.
Marc, fins la setmana que ve.
Una abraçada a tothom.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 17 de setembre de 1968 neix a Bellcaire d'Empordà, al Baix Empordà, el recordat Tito Vilanova, jugador i entrenador del Barça, mort prematurament. Quina cançó s'escoltava a la ràdio a nivell internacional aquell 17 de setembre de 1968? Aquesta. Quin era el tema que tothom buscava sentir a la ràdio de casa nostra i que la censura de l'època va prohibir? Aquesta.
Me'n recordo, mare, que em duies de demà. Tu eres jove encara i jo anava fent madrà. Tenia fred, però cançó
definitivament. Després de la renúncia de Serrat a cantar a Eurovisió, si no ho feia en català, el franquisme en prohibia l'edició i difusió. Però no es va limitar a la cançó, no. No podíem escoltar cap tema de Serrat a la ràdio i, per descomptat, veure'l per televisió. La producció artística del cantautor, aleshores, va reaccionar publicant un disc de cançons tradicionals catalanes i al cap d'uns mesos apareixia el segon LP de Serrat cantant en castellà, el que va dedicar a Antonio Machado, una obra d'art, un èxit total. I atenció, que aquell mes de setembre de 1968 es processaven els resultats de les primeres enquestes de l'Estudi General de Mitjans, que a partir de l'octubre d'aquell any reflectien els índexs d'audiència de les emissores que s'escolten a tot l'estat. Per primera vegada, empreses, professionals i anunciants sabrien amb certesa el nombre d'oients de cada emissora de ràdio.
La primera pedra.
Mirem el cel, el mirem sempre de la mà de la Laia López, que ella és controladora terrestre de l'estació espacial. Laia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ens ajuda a entendre una mica més què és el que està passant per l'espai, com per exemple, ara que teníem aquesta informació de la missió Chandrayaan 3, ara ens ho diràs tu, ens explicaràs quina missió és, però diríem que és aquesta sonda índia que ha detectat moviment d'origen desconegut sota la superfície lunar. Explica'ns, Laia, què està passant, què han descobert.
Doncs la Índia, amb la missió Chandrayaan 3, com has comentat, s'ha convertit en el quart país capaç de llunar. I aquesta missió, que va despegar el 14 de juliol d'aquest any i va aterrar al pol sud de la Lluna el passat 23 d'agost, té un mòdul d'aterratge amb un instrument per detectar l'activitat sísmica lunar. I ha estat estudiant les vibracions de la superfície, cosa que no s'havia fet des del final de les missions Apollo al 1970. I els primers resultats que hem obtingut revelen un moviment sota aquesta superfície lunar que s'està investigant i que els científics ja estan començant a fer hipòtesis dels motius d'aquesta activitat sísmica.
I sabem alguna d'aquestes hipòtesis? És a dir, què podria estar provocant aquesta activitat, que concretament està al pol sud de la Lluna?
Exacte. Doncs l'Agència Espacial de la Índia té diverses hipòtesis. Per una banda, diuen que podria estar provocat per impactes a la superfície de la Lluna. També diuen que potser és pel moviment, el propi moviment del rover, o també per terratrèmols lunars naturals. Els científics no creuen que aquests terratrèmols lunars estiguin causats pel propi moviment de les plaques tectòniques de la Lluna, com passa aquí a la Terra, sinó que creuen que es deu a moviments sísmics provocats per la influència de la gravetat de la Terra que exerceix sobre la Lluna, i aquestes forces poden provocar tensions en les capes més internes de la Lluna.
Ahà, i estàvem parlant ara de que estan justament investigant en aquesta regió del pol sud de la Lluna. Per què és interessant aquesta regió?
El pol sud és el punt de mira del sector espacial ara mateix, doncs perquè és una regió que els científics diuen que hi ha aigua en forma de gel. I per què volem aigua? Doncs per si algun cop volem enviar humans a la Lluna. De fet, s'està planejant ara amb la NASA enviar una altra vegada homes i dones a la Lluna. Doncs sabem que aquesta regió té aigua, que pot servir perquè hi visquin humans en el futur, i també com a combustible dels coets. Però és que, a més, aquesta missió de la Índia ha trobat i ha detectat sofre, alumini, calci, ferro, crom, titani, manganès, silici i oxigen també en aquesta regió, que són elements molt útils que es poden utilitzar en les futures missions també.
I per tant, quin seria el següent pas en la investigació científica en aquest sentit?
Doncs ara mateix el mòdul de llunatge d'aquesta missió, que funciona amb panells solars, està en repòs fins al 22 de setembre, que s'acaba la nit lunar. Un cop es despertin, reprendran les seves exploracions al pol sud i revelaran noves dades d'aquesta desconeguda part de la Lluna fins ara. que com hem comentat té tant potencial per les futures missions.
Doncs Laia, ens agradarà molt que ens ho expliquis, així que esperem tornar a parlar amb tu ben aviat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Cuidar l'ànima de casa nostra i l'Aqueta Xampeny ho fa molt bé, ens ho explica molt bé. Aqueta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
No? Ella és de la immobiliera Kelly i amb ella, doncs, si bé l'última vegada estàvem allò netejant bé la casa i preparant-la per aquest nou curs, ara parlarem d'una situació que es dona moltes vegades i és que el propietari d'un pis, doncs, vol llogar-lo.
Exacte,
i
sí.
I tu proposes 5 preguntes que pot fer que faci més fàcil de llogar. De totes maneres, et diré una cosa. Crec que és més fàcil la posició de voler llogar
sí.
que la de llogater, oi?
Sí. Per això. Sí, exacte. De fet, ara mateix ens trobem en un mercat molt tensionat i costa moltíssim trobar pis. Però aquestes preguntes veuràs que t'ajudaran també a filtrar una mica, perquè moltes vegades tenim, doncs, no sé, nosaltres quan posem un pis a lloguer, potser en una hora tenim 40 contactes. I aleshores, tenir clar aquesta informació t'ajuda també, doncs, a fer una mica de tria de quin és el candidat que s'adapta més a la voluntat que té aquest propietari i doncs pel seu inquilí, no? Quin tipus de perfil vol i de més, no? O sigui que sí, de cara així aquest setembre t'has plantejat que vols llogar el teu pis, prepara't aquesta informació perquè són preguntes que et faran sí o sí tots els interessats, d'acord?
Doncs vinga, va, comencem per la primera.
Sí, la primera que ens preguntaran és si a més del mes de fiança, que el mes de fiança doncs és obligatori, si demanes algun mes de garantia addicional, val? Ara mateix la llei d'arrendaments urbans ens exigeix que aquest mes de fiança es dipositi a l'Incasòl, a l'organisme que cada comunitat autònoma designi, que en Catalunya és l'Incasòl, però molts propietaris volen, a més, doncs, un mes addicional de garantia, o dos, no? Dos és el màxim, no pots demanar més que això. Però potser si tens el pis doncs, molt moblat i et fa doncs, una mica de recança, que es pugui malmetre algun moble o alguna cosa que hi deixis, doncs et pots plantejar de posar aquest mes addicional de garantia. Val? Això t'ho preguntaran. Segona consulta que et faran. En relació d'això que dèiem, que és tan difícil trobar pis, molts candidats inquilins et preguntaran quin és el perfil que estàs buscant, perquè si no s'adapten, doncs si tu, per exemple, has pensat que el teu pis és ideal per a una família i et sents còmode amb aquest perfil d'inquilí, doncs és probable que si tens uns estudiants no vulguin perdre el temps i bueno, doncs que això, que et preguntin exactament què és el que estàs buscant, val? Tercer, si admets mascotes, que també fa un temps vam parlar de les dificultats, sí, que, no només sí. de buscar pis, sinó...
Pobre
de buscar...
gent la que té sí. mascotes, perquè li és molt difícil.
Realment, mira, l'altre dia mirava xifres d'això, hi ha un 44% de les llars de Catalunya que tenen mascota i només un 4% dels pisos de lloguer, com a mínim en els portals immobiliaris, tenen activat la pestanyeta d'accepto mascotes. Potser després parlant-ne n'accepten altres que no ho tenen activat. Però així de com de forma allò, més
pública
més
i oberta, no?
Sí.
Sí, no, clar, cada vegada hi ha més gent que té mascotes i menys pisos.
I amb això, la darrera reforma de la llei d'arrendaments urbans no se'n va fer menció de forma expressa de què passa amb les mascotes, perquè així com la llei de benestar animal que s'ha aprovat sí que està donant ja uns drets i uns deures a les persones que tenen mascotes, inclús les mascotes estan gairebé considerades com un membre més de la família, en canvi a la llei d'arrendaments urbans no fer-ne menció expressa, doncs queda absolutament a voluntat del propietari del pis, amb la qual bueno, doncs sembla que s'està avançant en aquest camí, però de moment encara
no
de forma expressa no està definit. No. Quarta, sí, a més de la renda mensual, en el cas d'aquest pis, doncs hi ha alguna altra despesa inclosa que no estigui inclosa en aquesta renda, per exemple, doncs la comunitat o les taxes d'escombraries o, per exemple, que en el contracte tu com a propietari exigeixis doncs un manteniment de la caldera o de l'aire condicionat. La comunitat, això també doncs a l'última reforma de la LAU, et diu que no pots imputar totes les despeses de comunitat a l'inquilí, perquè hi ha despeses que en gaudeix el propietari, com per exemple doncs, l'administrador de la finca, no? Fa un servei al propietari i no pas a l'inquilí, però sí que pot repercutir doncs, no sé, a la llum de l'escala, o si hi ha una piscina i hi ha un socorrista, doncs aquestes despeses de les quals sí que en gaudirà l'inquilí sí que es pot repercutir, val? I per últim, segur també que et preguntaran quina idea aproximada, si tens una idea aproximada de les despeses que generin els subministres amb un ús normal doncs, d'aigua, de gas, perquè això ajuda molt a calcular doncs, al final què es gastarà en total aquest inquilí en el pis. Val? És això, llogar un pis és una forma, pot ser una tasca feixuga perquè, com dèiem, tens normalment molts candidats interessats i fer aquesta criba és complicat, quan, a més quan ets el propietari has de preguntar molt, és una situació una mica antipàtica,
sí, exacte,
no?
Exacte, pot ser fins i tot violenta, no?
Sí, i a més que de la tria d'aquest candidat doncs pot ser que tinguis superèxit i que l'experiència sigui superplaent o pot tornar-se un mal de cap. Jo us volia, nosaltres la veritat és que a Kelly tenim boníssimes experiències amb el lloguer, contadíssims casos que hem tingut doncs algun sotrac, però contadíssims, i us volia compartir el secret que creiem que és el millor per no tenir cap problema amb els vostres inquilins. I és tan senzill com estar pendent de que ells estiguin molt contents en el teu pis. Al final és un tema d'això. Si tu estàs pendent de l'inquilí, vols que sigui feliç, que li cuides les coses, que quan té una incidència, doncs, respons de seguida, aquesta persona
també serà respectuosa amb la casa,
pagarà puntualment, serà respectuosa, voldrà tenir-ne cura i l'experiència serà doncs molt agradable per dues parts.
Clar, jo crec que el paper del llogater també és important, que sàpiga transmetre aquesta tranquil·litat i aquesta seguretat que a vegades no es genera, no?
Clar,
això... Desconfiança mútua no ajudarà a la casa, al bé de la casa.
Exacte, no, i a més, com que jo crec que amb això hi ha un problema, que és que només que hi hagi una mala experiència, s'explica molt. Aleshores, moltes vegades, la gent, quan té bones experiències, no les explica, i en canvi, quan té una de dolenta, l'explica moltes vegades, i aleshores, a vegades, tenim la idea aquesta de, no llogo el pis perquè puc tenir molts problemes, i el 99,5% dels casos és una experiència estupenda, i no hi ha cap incidència, i tot plegat, és estupenda.
Doncs ens quedem amb això i amb aquests consells que ens acabes de donar.
Molt bé.
Com sempre, Queta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
El Tampir és una entitat per la defensa i la promoció de l'ús social del valencià i de la seva cultura. Una associació que va néixer el 1993 amb l'objectiu de contribuir a la llengua valenciana i està, a més, ubicada a Elx. Avui tenim el seu president, en Josep Escribano. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ho estava dient bé, no? L'objectiu és una mica defensar i promocionar l'ús social del valencià, que no sé ara mateix en quina situació està, quin seria el diagnòstic.
A veure, vegem, en el cas, nosaltres estem en l'altre extrem del domini lingüístic, d'acord? És una realitat molt complexa. El Tampir, quan naix en l'any 93, es constituís perquè les expectatives que s'havien creat a partir de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia i de la llei d'ús i normalització del valencià, la llei d'ús del valencià, perdó, no s'acomplien, no eren cobertes. I, per tant, l'entitat naix per a promoure l'ús social del valencià a la ciutat d'Elx. La ciutat d'Elx és, per qui la gent estiga sentint-nos, sàpiga que és la tercera ciutat més gran del País Valencià, té 235.000 habitants, que quasi podria ser la tercera o quarta si ho compararem amb Catalunya, en poblacions de Catalunya. Però també naix per a promoure seu social a tot el sud. És a dir, a tota aquella línia històrica que nosaltres sempre diem que queda per sota de la línia Villar-Busot, que és la línia històrica que som l'últim territori a incorporar-se al Regne de València. Quatre de les set ciutats més poblades del país se troben al sud. I això és molt important perquè no hi ha una concentració demogràfica al voltant de València, no? Normalment, des de Catalunya, quan se pensa en el País Valencià, es pensa en València, però no se mira més enllà, no? I, per tant, el Tampir naix per a promoure l'ús social del valencià a Elx, per a promoure l'ús social del valencià al sud i per a integrar el sud dins del conjunt de la valencianitat del país i també del domini lingüístic. nosaltres, en alguns projectes que tenim, el que defensem és que no és incompatible preservar, conservar i difondre les formes pròpies de la zona a l'hora de parlar valencià, d'acord, i el registre que fem servir aquí, amb un registre estàndard. Què passa? Que com que no hi ha transmissió intergeneracional, doncs se crea tota una base de dades, d'elements i de projecte, perquè aquesta forma de parlar doncs pugui ser apresa a l'escola i pugui ser incorporada al registre col·loquial i al, de la gent, no? I que no desaparegui, que sigui compatible.
Clar,
i això per
tant,
per nosaltres és molt important.
Normalitzar-ho, com a, per exemple, les paraules com xino al porc, no?
Sí.
O llimó a la llimona, picapussa a l'ortiga, taronja en comptes de taronja... Déu-n'hi-do, teniu molta riquesa. La carxofa també té una paraula que no...
Jo crec encarnella.
Que no és... Encarnella, imagina't. Clar, és tota una riquesa que, evidentment...
És una riquesa que configura una subvariant del valencià que no hem de deixar perdre i que nosaltres el que fem és dir, escolteu, està molt bé aprendre l'estàndard, però és que no hem de, hem de saber compatibilitzar l'ús de l'estàndard amb l'ús propi de la zona, no? I que configura la personalitat. I això nosaltres ho fem a través del projecte Paraula de Sud, que és un dels diversos projectes que fem.
Sí. Que, de fet, no sé, el tempir, per què es diu així, el tempir?
Bé, el tempir es diu així. Bé, tempir perquè la gent no ens, no ens coneix. Tempir significa sau. La paraula tempir només es diu a Girona i a Elx.
D'extrem a extrem.
D'extrem a extrem. Per tant, és una forma de reivindicar tot el domini lingüístic.
De fet, vau néixer el 93, abans ho dèiem, i no sé, heu vist molt de canvi, hem avançat, i cap a on veieu el futur, ja per tancar?
Cap a on... Jo penso que l'entrada de l'extrema dreta i la dreta extrema a les Corts Valencianes i de molts ajuntaments, d'acord, doncs això afectarà a l'ús social, a la vitalitat de la llengua, perquè no se faran les polítiques lingüístiques necessàries, d'acord? I això és el que nosaltres veiem. Què més passa? Pues passa que l'ús del valencià durant els 8 anys anteriors, que és el govern del Botànic, que governa els partits d'esquerra i els partits valencianistes, doncs les enquestes demostren que hi ha hagut un desús, no? I jo el que veig també moltes vegades que davant d'esta panoràmica doncs hi ha molta gent que està fent tot un tipus de declaracions, de proclames, que no ajuden gens. Vull dir, és una mena de pessimisme. Tenim la memòria curta i la realitat és que això ha passat sempre. Mm-hmm. Ha passat en un govern ara en un regidor de Cultura de Vox, ha passat en anteriors legislatures amb el PP, fins i tot amb el PSOE, i per tant no ens hauria de sorprendre. El que hem de veure és com la societat civil articula una resposta i com els partits polítics que estiguen a favor de València passen a l'ofensiva més que a la defensiva, que és el més important. Hem de tenir un discurs i passar a l'ofensiva. Que cancel·len? Bueno, doncs preparar la societat i enfortir-la. I aquí no hi ha més via, tant aquí com al País Valencià, com a Catalunya o a les Illes Balears, que l'optimisme de la voluntat. És a dir, treballar i treballar per redreçar la situació.
D'acord?
Davant del negacionisme, del pessimisme, de la intel·ligència, per exemple, de veure que la situació és molt fràgil, doncs el que hem de fer és caminar. I què hem de caminar? Bueno, doncs el positivisme de la voluntat vol dir el de treballar i construir estructures, construir elements que, passe qui passe pels governs, sempre es mantinguen. I aquesta és que cap a on hem de caminar, no? I ho fem des del sud perquè som, segurament, una de les baules més febles lingüísticament i de consciència lingüística i de consciència nacional, però que entenem que no hi ha res perdut si se fa el treball correctament i se fan polítiques lingüístiques territorialitzades, que és el que nosaltres sempre hem demanat, perquè clar, la realitat del sud o la realitat d'Alacant d'Elx no és la mateixa que la comarca de la Vall d'Albaida o no és la mateixa que, jo què sé, que el Priorat, per exemple. Ni Osona, per exemple, no és la mateixa, per entendre'ns, d'acord? Aquí tenim moltíssima gent que ha vingut de fora. En el cas de la situació d'Elx, per exemple, que nosaltres som 235.000 habitants, nosaltres és una ciutat que en la dècada dels 60 del segle passat, tota la gent que venia aprenia a parlar valencià al carrer, en la dècada dels 60, i teníem uns 60.000 habitants. En els 80 érem ja 120.000, duplica la població en tota la gent que ve de fora buscant una nova oportunitat laboral i de vida, però és que l'any 2000 ja són 200.000 persones. Ja tenim una segona onada d'immigració que ja no és d'altres comunitats autònomes, sinó que venen d'Hispanamèrica o venen de l'Europa de l'Est o del nord d'Àfrica. I ja estem l'any 2023 i estem 235.000 persones.
És una qüestió de volum i de no poder absorbir.
Efectivament, i de minoritzar. És una minorització constant. Què és el que s'hauria d'haver fet? Pues aquelles polítiques que permeteren que les minories lingüístiques pròpies del país, en aquest cas nosaltres som una minoria lingüística dins de la nostra ciutat, se puguen consolidar, cohesionar, enfortir, de tal manera que després se pugui caminar per anar ampliant, perquè si no, davant de l'allau de gent, doncs és impossible poder respondre. Això també suposa tenir un sistema educatiu que realment sí toca el que toque, uns mitjans de comunicació que toquen com toquen, un requisit lingüístic o aprovar la competència lingüística en la funció pública, que després de 8 anys som l'única comunitat autònoma de tot l'Estat que no tenim regulada aquesta competència lingüística, etcètera, etcètera. Ara això, a unes d'aquestes qüestions, amb aquest govern que tenim ara, no ho tindrem. Però això no vol dir que no se pugui reivindicar i no se pugui obrir noves vies i nous camins per a continuar treballant. I sobretot tenir una visió conjunta de país. Jo crec que a Catalunya s'ha de veure que el lloc que passa al País Valencià també és un problema dels catalans. Per què? Doncs perquè també el que s'experimenta aquí o el que se fa aquí, en tard o d'hora, se traslladarà allà. I aquí anem tots en un vaixell lingüístic i aquí...
Hem de remar tots.
Efectivament.
Hem de remar tots. Afortunadament, generacions joves estan portant a xarxes moltíssim la llengua, tant des del País Valencià com des de les Balears, com també des de Catalunya, i li donen una vida molt fresca, que al final és el futur. No sé si la gent que us vulgui seguir, on us troba? És el Tempir també a Instagram, a Facebook?
Sí, nosaltres estem a totes les xarxes. A Facebook posen el Tempir, a la pàgina web, eltempir.cat, a Instagram, que també és @el_tempir, d'acord? A Twitter, @eltempirdel, a Mastodon, també, @eltempir. Estem a tot arreu.
Josep Escribano, president del Empir, que és aquesta entitat que lluita per el valor del valencià. Moltíssimes gràcies, com dèiem.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
La primera pedra @racu.cat.
Televisives que de vegades ens animen la tarda de diumenge i, per tant, Joan Maria Morros, a veure, suggereix-nos què podem mirar, perquè... Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Escolta'm, a vegades...
A veure, animar-te la tarda de diumenge...
No m'animarà.
Jo diria que no.
No seria la paraula, no? Ànim?
No.
Ja.
Però està molt bé.
Em distraurà. De les meves
històries.
M'agradarà. Està molt bé.
Sí. A veure, és una sèrie sueca... que explica, està basada en una història real que va passar ja fa uns quants anys. Un professor d'una acadèmia d'equitació el van denunciar per part de les noies, de les nenes que anaven allà a aprendre equitació, que havien estat violades, torturades i assetjades pel propietari d'aquesta hípica. El títol és en suec, per tant, si ahir demanava disculpes per l'accent, imagina't avui. I es diu Natri Tarna.
Dusta, det är inte bara några jävla ridskolor vilken som helst. Sätt tillbaka fram. Här finns det människor som bryr sig.
Släpp staden!
Molt més fàcil en castellà, El Manipulador, i la trobem a Filmin, una temporada, 8 capítols, i és una altra d'aquestes sèries boníssimes que trobem, i bàsicament és això, és a dir, estem situats als anys 90, i durant gairebé 30 anys... El propietari d'aquesta acadèmia d'hípica, que estava casat amb dues nenes petites, abusa sexualment de les noies, de les nenes, perquè eren menors d'edat, que anaven a aprendre equitació. La sèrie bàsicament el que explica és la situació, perquè entenguem del dia a dia a la vida d'aquesta hípica, quina és la relació d'ell amb aquestes nenes, com arriba a situar-se en un punt en què el veuen com el seu referent patern, per entendre's d'alguna manera, perquè totes venen de famílies desestructurades d'alguna o altra manera. O bé els hi falta el pare, o bé els hi falta la mare, o bé els hi falten els dos, o són alcohòlics, etc, etc, etc. I aleshores aquí tenen com una espècie de situació de tranquil·litat i de calma, i a més estan practicant hípica per poder arribar en algun moment a ser unes genets, diguem-ne, aquí importants, perquè l'escola és molt bona. Però què passa? Aquesta capacitat de manipulació que té cap a les seves cap a les nenes també s'estén a la seva dona i també s'estén a les seves filles petites. D'aquí ve el títol que està molt més fàcil que no passa el títol en suec. I el que veiem és l'evolució també d'aquest cas quan una s'atreveix a fer la denúncia i arriba a judici.
Doncs
i ja està.
Està molt bé, perquè...
Està molt ben interpretada.
És un tema que també, desgraciadament, no deixa d'estar d'actualitat. Sí. I...
Sí. Sobretot és això, és a dir, com algunes arriben a assumir o acceptar que passi això, pels motius que siguin, i com al final n'hi ha una que diu, és a dir, això no es pot acceptar de cap dels veres i jo ho haig de denunciar. I quines són les conseqüències que hi ha. I sobretot veure que al començament tampoc és fàcil aplicar aquest camí. Però és molt bona, sí. Absolutament recomanable.
El que passa és que a vegades has d'estar una mica preparat per una sèrie així,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. Sobretot per veure, és a dir, l'actor principal, que és el Jonas Carlson, fa molt bé, és a dir, interpreta molt bé aquesta, saps, se li veu la cara de manipular i com, al cap i a la fi, ell el que veu és que no hi ha absolutament res denunciable ni mal fet en el que està donant a terme. I després les actrius que estan superbé en les seves interpretacions. El guió està molt ben interpretat. El que han fet ha estat ells condensar, no estan gairebé 30 anys, no recullen gairebé els 30 anys, sinó que es situen l'acció en menys...
30 anys cometent aquest delicte.
Sí.
Quin horror.
I ell tenia aquesta capacitat de seducció, no? I veient com es va desgastant algun moment quan surt aquesta denúncia, de com pot ser que m'hagin denunciat, escolta, això, és a dir, jo no he fet res, no passava absolutament res, la culpa, en tot cas, si n'hi ha, és d'elles, perquè estaven en una situació, són elles les que buscaven... No, el debat, ja et dic, i les algunes escenes són realment impactants.
Per tant...
I el que no cau és en el morbo d'ensenyar-te, a més,
clar,
és a dir...
Això està molt bé, també,
en algun moment sí que es veu alguna cosa, molt ben situada, exacte,
i vas veient... Més que no pas es veu.
Sí.
Doncs, escolta'm, mira...
El manipulador, filming. Sí, una temporada, 8 capítols, més o menys uns 3 quarts d'hora.
No hi haurà segona temporada, entenc.
No, perquè el cas està aquí. Sí. És d'aquestes miniseries, però està molt bé, és a dir, com molt podries anar... Però tampoc no se senta tant en la investigació policial del cas, sinó en la pròpia acció, exacta, i quan les nenes se n'adonen de que, o una com a mínim és la primera que se n'adona, que diu fins aquí.
Exacte, que això no és normal. Doncs està molt bé, la tindrem en compte, sí. Que tenim sèrie per mirar aquesta tarda, que és el que volíem fer avui, proposar una sèrie per passar la tarda.
Doncs ja ho tens.
Ho farem. Que vagi molt bé el cap de setmana, el que queda.
Igualment, fins la setmana que ve.
Adéu-siau. Ai, jo ja vaig movent els ombros.
Sí,
ombros.
Veig que això no canvia.
Les espatlles.
No, ja m'agrada.
Veus?
Sí.
Ens podem ballar perquè és que és la cirereta del pastís, eh?
La
tanquem
cirereta.
Amb musiqueta.
Sí.
Que ens aporta Isabel, mm-hmm. I que a més són temes que ens inspiren.
Exacte, temes descoberts.
Que ens sorprenen.
Descobertos, perdoneu-me els lingüistes, descobertos.
Sí, avui hem començat una mica tort,
sí,
això, perquè...
Sí, temes per descobrir i temes que ja han estat descoberts. Us recordo més o menys, enguany la secció que faré serà de la llista de descobriments setmanals que em fa a mi personalment a Spotify, doncs jo parlaré de dos temes. Diguem, un tema que ja està descobert, per dir-ho així, sí, descobert,
sí,
per molta gent, ho imagino.
Exacte.
I un altre que no. Llavors aquestes dues cançons ja us les porto avui. I jo avui et faré triar, perquè
sí?
M'encanta, ja saps que a mi m'agrada ser diferent.
Ho ets, Isabel.
No ho soc de diferent, soc com tothom. Però bé, és igual, jo m'ho penso. Què vols començar? Per la que he descobert? Oh, la dius, uau! O la que em diu, uau, Sí, sí, però ja està descoberta. Què vols
fer? Doncs comencem per la que ja estava, no? La que ens sorprendrà menys.
Vols la que ja està descoberta? Sí. La que tothom té al cap i quan sonin els primers 10 segons diràs...
Sí, tant.
I... A veure. Jo crec que sí, no?
A veure. No sé.
Doncs fem play amb la descoberta que ja està hiperdescoberta. Endavant.
M'agrada molt.
Val.
Sí.
No sabria dir-te. La tenies descoberta, el teu caparró?
I tant,
oi que sí.
Però no és d'aquestes que estan molt matxacades, que això encara m'agrada més.
No.
Eh?
Va ser... Matxacar, sí, perquè... Sí, tenim aquesta virtut que a vegades matxaquem massa les cançons i les fem com pesadetes.
Sí, que ja sé quina és, una mica avorrit.
Doncs estem parlant d'un grup que es fa dir, o es feia dir, Oberphonic, amb el tema Mad About You. Un tema descobert des de fa molt de temps. És una cançó del grup belga publicada l'any amb el Magnificent 3 del 2000, és a dir, fa uns quants anys d'aquest disc. A mi me l'ha tret ara el llistat de Spotify com a descobriment, diguem, setmanal. Ja està hiperdescoberta i a mi m'ha fet molta gràcia perquè són grups que en el seu moment sonaven molt, a mi personalment m'agradaven moltíssim i suposo que també me l'ha inclòs perquè jo també l'he degut escoltar X temps, i he pensat, dic, posem-la.
Mira, sí.
A veure què tal.
Fas bé de compartir-la.
És molt bonica aquesta cançó,
molt maca, molt maca. A veure.
Sí.
Ai, sí.
T'haig de dir que fa molt... És un detall que potser molta gent no sap, que l'any 2019, a l'octubre, es va anunciar que Oberphonic representaria Bèlgica al Festival de la Cançó d'Eurovisió del 2020. Però al final, per desgràcia, no es va poder ser. Evidentment,
mira,
cal recordar per què. No cal dir-ho, no? Per què?
No, digueu.
Per la Covid.
Doncs mira, aquest ens ha agradat molt.
Sí.
I l'altre què?
Va.
Què ens sorprendrà l'altre? Perquè clar, no el reconeixerem en principi. Difícil.
Jo no sabia que existia.
Home, si tu, Isabel, no sabies que existia.
El senyor Spotify o la senyora Spotify m'ha dit, escolta-la perquè val molt la pena. Jo crec que a tu t'agradarà. Espero i desitjo que els oients que estiguin rere de l'emissora també li agradi. I no m'enrotllo més i fem
va,
play.
Va, escoltem-ho.
Com em coneix l'Spotify?
I com et comencem a conèixer nosaltres també? Ens agrada, Isabel. Ens agrada molt.
Oh! Que soni, no?
I tant. Qui són, Isabel? Explica'ns.
És una bona dona. Una dona bona, que es diu Lou Anna. El tema es diu Move Along, és de Nova Zelanda. La tenen com a una persona, descrita com a bella i luminosa.
Ah.
Dius, home, doncs sí,
perquè
barreja jazz, barreja soul, barreja rhythm and blues, barreja una miqueta de funk i en té una que també barreja una miqueta de rap. És molt bona, és una artista femenina molt reconeguda en el seu país i que va guanyar un parell de premis al 2021. Només et dic això.
Oh, doncs escolta'm, ja prenem nota. A veure, torna a repetir.
Lou, apòstrof, Anna. Lou Anna, tot junt.
Lou Anna. Doncs
Lou Anna.
La recuperarem a través de l'Spotify.
No.
I segur que té aquest tema i molts més.
No, en té diferents. Però aquest francament, és...
Oh, boníssim.
Per mi, aquest és per mi.
Aquest és per tu, sí. I per tots els oients. El compartim,
també.
Isabel.
Va, us el deixo.
Doncs vinga, tanquem amb ella. Adéu-siau.
Adéu.
that silence hiding away. Days or weeks, knocking on it.